meitat de coneixements de la resta. Però jo diria que el que és important és que al final els ciutadans estem a la intempèrie. No? Tens la sensació de que qui t'ha d'endreçar la cosa, diguem, i en qui ja has dipositat la confiança i amb els que tots hem pactat, no? que ens ho endrecin i que facin les coses que ens han de fer, tens la sensació que procuren només pels seus interessos. No? Perquè recordem que el constitucional està caducat, diguem, no? S'ha de renovar. I clar, si jo he de perdre la feina perquè ja se m'ha acabat el termini i he de ser jo el que he de decidir sobre, ja procuraré per mi, diguem, no cal ser massa espavilat. Per tant, aquesta sensació d'intempèrie, aquesta sensació de que s'està, i sobretot des del poder judicial, a mi em sembla que és més impactant, no? Perquè, ostres, que els polítics es discuteixin i es diguin coses grosses, és allò de que, no, que molt sovint sents a dir de, hòstia, la que s'han dit i després van a fer un cafè junts, no? Hòstia, aquest s'ha de ser d'una pasta diferent. Vale, doncs fins aquí, però clar, que els jutges, no, qui marquen les lleis, vegis que putinegen d'aquesta manera, que freguen la línia de la llei constantment, que traslladen la sensació de que jo poso aquest perquè aquest m'afavorirà a mi, no perquè aquest sigui el millor o perquè aquest pensi en la col·lectivitat. Jo crec que aquest és el pitjor resultat del que està passant, no? És el pitjor resultat perquè aquesta ferida quedarà. I perquè si els que ens creiem això de la política i defensem que els polítics són gent honesta i que els que no ho són excepcionals, ens trobem això, costa molt de defensar-ho.
Deixem fer-li una pregunta precisament al respecte del que estàs dient, Carles, perquè crec que és molt significatiu. Al final, no, els que heu estudiat dret sabeu exactament, però una part significativa, no sé si tota, però del poder de la justícia és la confiança que hi té el conjunt de la ciutadania, no? Confies que el senyor que tens a davant, assegut en unes cadires com la que estem ara i que té un posat d'autoritat, és equànim, intenta ser just, és honest. Si dubtes d'això, l'edifici sencer cau a terra.
Direcció, i que sempre interpreten la bona direcció.
Exactament.
És que jo crec que el tema ho podem discutir jurídicament. Jo crec que jurídicament hi ha poca discussió. Una altra cosa és com es vesteixi la resolució final. Jo crec que hi ha... El tema greu és el que ha dit el Carles. És a dir, jo crec que la ciutadania, independentment de la ideologia de cada ciutadà i a qui voti i a qui deixa de votar, percep aquesta situació com un caos voluntari amb el que és impossible sortir-se'n a mitjans raonables. És inintel·ligible. És com si tinguéssim la ONU, parléssim tots a la vegada, cadascú amb el seu idioma. Imagineu quan surt allà la ONU a la tele, no? L'Assemblea General, cadascú parlant amb el seu idioma a la vegada, i dir, bueno, hi ha la secretària que aixequi acta i que digui quin acord ha pres aquesta Assemblea General sobre el tema que vulguem, no? Clar, això a més dona la sensació que és volgut, que és forçat. Clar, comparar, com ha comparat Feijóo, els procediments legals avalats pel Tribunal Constitucional, tot això ha estat avalat pel Tribunal Constitucional amb diferents sentències. Comparar això amb el 6 i 7 d'octubre, jo podria dir, com a català, ja m'està bé, nosaltres va ser un joc de nens. Però clar, ho comparen ells, no jo. Clar, hi ha un moment que la hipèrbole, l'exageració, deforma tant la realitat que la fa irreconocible. I parlo amb un psicòleg, que ens podries donar més explicacions del que és la percepció hiperbòlica de la realitat i com ens podem creure unes realitats inexistents. I això arriba més quan jo sé que aquesta realitat que m'estic creant és mentida, però necessito expressar-la per poder, diguem-ne, ficar la por al cos a la gent o portar la gent a la corrent de la gent al meu molí. I això és molt més greu, si és greu, que si és l'article 24, el 27, si hi ha la sentència aquesta del Tribunal Constitucional, que hi són, però queda, és una discussió, diguem-ne, que perd tota la seva força davant d'aquesta malversació, millor dit, de lo que és una política, el que ha de ser una política democràtica, però política hi ha de tota mena, eh? La tortura també és política. Parlem, quan parlem de política ens referim política democràtica, honrada i portada a terme de forma leal.
Sí, però a més el que passava és que no és que un diputat, diguem, s'extralimitat. Hi havia els diputats del grup dels que intervenien s'aixecaven i aplaudien. O sigui, era un acombullament a qui deia doncs, que allà havia entrat la dreta amb les pistoles i les togues, a qui deia doncs, que Pedro Sánchez és un aprenent de dictador, a qui deia no sé què, a qui amenaçava la presidenta del Parlament, del Congrés, dient-li, jo li vaig dir a la senyora Forcadell, vagi fent, ja veurà què li passarà. O sigui, tot això... tenia el quòrum dels seus.
Clar, per això dic que...
I això és el que, diguem, desmunta, no? Perquè, insisteixo en el que deia, els que creiem que això de la política ha de servir, que ha de ser útil, que no la podem continuar desprestigiant, que hem de, diguem, hem d'apostar perquè no sigui així, perquè es canviï la tendència, ens quedem nus. Perquè, clar, quan veus allò, no ho pots defensar, no pots defensar-ho enlloc. Clar. I quan et diuen tots són iguals, doncs t'has de mossegar la llengua.
Per això deia que sent molt complicada la situació institucional a la qual hem arribat, perquè estan tots la meitat dels membres del Tribunal Constitucional i tots els del Consell General caducats, perquè el PP està bloquejant les majories, perquè el govern està introduint canvis que són molt qüestionables també, o perquè ha fet nomenaments que semblen donar la raó a l'oposició del PP. El més greu és que s'hagi instal·lat en el discurs polític com a natural qüestionar constantment la legitimitat política del teu contrari a fer coses que estan recollides en el nostre ordenament legal.
Però no només això, també hi ha determinades qüestions que fins ara es consideraven senzillament acords tècnics,
sí,
no? De senzillament del bon funcionament d'un estat, que estan en discussió des d'un punt de vista d'intercanvi de favors polítics o d'interessos polítics, que no té res a veure amb això, que és gairebé una qüestió de no voler bloquejar el funcionament normal de les institucions, digues, Banyos.
No, dic, a mi el bon funcionament de les institucions espanyoles, com comprendràs, no m'interessa... O
sigui,
no m'interessa en un doble sentit, que és política internacional, i després tampoc m'interessa que vagin bé, perquè quan pitjor vagin...
A tots, com pitjor,
millor. Peor, millor. No, a part d'això. No, era per... Mira, m'ho deixes en safata. Hi ha una tendència, però que no és d'ara, que jo ara estava recordant. El vaig ser senyor González quan Roldán, el president de la... O sigui, el director de la Guàrdia Civil, se'n va fugar en uns moments de corrupció... tremendos, on semblava que es queia l'edifici institucional sencer, perquè l'espionatge, el CNI, el tal, es va considerar que aquell govern era legítim. Quan entra el president Zapatero, després dels atemptats de Tocha, què es diu des de la dreta? Que allò és il·legítim. No? Recordeu que si va sortir que si era dreta, que si era dreta, els peones negros van estar anys i anys dient que aquella legislatura era pràcticament un cop d'estat perquè havien utilitzat els morts de Tocha per fer-se amb el poder. Ho dic, que recurrentment les acusacions de presidència, diguéssim, il·legal, han estat una arma parlamentària. Bueno, jo soc extremadament jove, ja no dic que altres èpoques parlamentàries on els diputats jabalíes utilitzaven tota mena de coses, no? Però últimament, els últims 30-40 anys, això que ara ens escandalitza, si ho mirem recurrentment, és un argument utilitzat, sobretot sí, des del PP cap al president socialista.
Sí, el que passa és que jo veig una distància important entre el Baies i el senyor González, que podia ser tot l'antipàtic, repel·lent, no, que vulguis, però al final no estava, o sigui, estava qüestionant l'exercici en el poder de Felipe González, que és molt diferent no. que el que passa ara, que és qüestionar sí. la legitimitat Era... dels vots que t'han portat.
Recordeu que en Pedro Jota hi havia tota aquella conspiració contra la corona, recordem que hi havia un moment de...
Una cosa són les conspiracions que hi ha,
sí.
I una altra cosa és que s'instal·li en el discurs que per ser una actitud o una determinada gestió no. d'una determinada institució és il·legítima,
no, no, però
il·legal,
no, per ser. Si t'està dient que et dono la raó, però que no és la primera vegada.
Ja, però jo dic que...
A Zapatero també li van dir que era il·legítim.
Una distància entre aquests dos moments, sobretot amb Felipe González. En Zapatero ja comença.
A Zapatero ja comença i ara també.
Ja, però ara... O sigui, ens trobem que els, diguem, la justícia, no, la cúpula judicial és un actor, diguem,
sí,
molt actiu, eh? No, no, no està, quan vaya ser senyor González i
no,
tal,
no,
segurament ho era per passiu.
Està parlant en el tema parlamentari,
sí,
la idea de que el president és il·legítim, que és una idea tremendament forta, i diguéssim, i cap país de l'entorn es qüestiona que quan democràticament guanyes, aquí, sobretot de PP a PSOE, ha estat recurrentment utilitzada. I a més, sovint, després de victòries electorals clares.
També s'ha dit aquí, eh, que el president aragonès, diguem...
Ah, també s'ha dit.
El govern
dit, sí,
aragonès,
sí,
no és legítim, vull dir que això ho fem servir molt fàcil, però...
Sí, sí, sí.
Però diguem, la cargolada final és aquesta activitat en el sentit de ser molt actiu del món judicial, que sí, ja no s'amaga, ja no hi ha el pudor, com a mínim, no? Abans, no sé, l'operació Catalunya, no? Pues teníem, sí, el ministre Fernández Díaz, que estava compinxat, no sé què, però feien veure que s'amagaven.
Sí, sí,
però ara
sí,
no. Ara no s'amaguen.
I si ja se'l traiem les trones aquestes...
Ara convoquen un ple urgent. Convoquen un ple urgent per decidir, per tant, intervenen en l'acció parlamentària, sí, d'una manera claríssima, i després, com que no s'acaben de posar d'acord, dilluns. I ara... O sigui, el poder legislatiu, que és el que ens representa tots plegats, està amb els braços creuats esperant a veure què decideixen.
A veure,
sí, 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 sí.
El tema, no, de la cúpula judicial... El poder legislatiu està fent la seva feina i en el moment en què decideixi el judicial ja veurem que sembla ser...
No fan la seva feina, perdona. El problema d'Espanya no és la independència judicial, és la no parcialitat. O sigui, és un tema de parcialitat, no d'independència. Això ha de quedar clar.
Ben clar.
I perquè és un tema de parcialitat referida a la cúpula, no als 5.500 jutges que cadascú de son pare i sa mare cada dia la feina que li toca, millor o pitjor, com sàpiga, i de múltiples factors, perquè són sucursals dels partits polítics. És que els que hem presenciat alguna negociació, la forma en què alguns juristes de reconegut prestigi a menys de 15 anys de trajectòria s'arrosseguen literalment davant dels polítics pels que els anomenin és pornogràfica, és a dir, hauria ni emetre's amb canals de pagament. És absolutament pornogràfic.
A l'època del Plus, no?
Eh?
A l'època del Plus, així que...
I codificat.
Codificat.
I així.
Però...
Així, perquè vull dir, és... Clar, quan tu ets el que... Perquè diferent és que et vinguin a buscar, però no et venen a buscar. La prova és que independents, realment gent que estigui allà pel seu capacitat i mèrit, hi ha molt poquets. Molt poquets. I cada vegada menys. Llavors són... Aquests els que van, vull anar a la sala segona o a la sala tercera del Suprem o vull anar al Tribunal Constitucional.
Ah, s'ho demanen, eh? Es demanen quina...
No, clar, jo em postulo per...
I funcionen les organitzacions.
Jo el que vull ser és ambaixador al Vaticà, però això no m'ho donen, no?
Tu voldries ser-ho?
Jo podria ser. Mèrits, jo sé, jo vaig ajudar a missa amb llatí, o sigui que...
Carai.
Molt que molts més que molts capellans. Llavors, però el tema és que es va a buscar aquest ofici, per utilitzar una paraula llatina. Llavors, clar, quan tu deus el favor, perquè tu has demanat anar allà, i per què el demanes? Perquè jo sóc amic vostre.
No ens farem mal, oi?
No ens farem mal.
Els favors es tornen sempre.
O tens ja tot un currículum de no fer mal. Que seria el cas d'Arnaldo, no? Que ha sigut l'abogat permanent del PP amb tots els plets i amb totes les històries. Vull dir... Per favor, siguem sensats. Vull dir, això no passa per casualitat. No és que avui ara els jutges siguin tots de dretes. Perquè el món judicial, el món, és un món conservador. El món judicial, el món és conservador, perquè és una professió conservadora. Això no vol dir que de tant en tant no facin sentències i resolucions, sobretot els alts tribunals, sumament progressistes, perquè amb dret es pot raonar de moltes formes. El que passa és que jo no puc raonar de dret amb dret en favor de la llibertat quan jo m'hi compromès a ser membre d'aquella institució per defensar no la llibertat, sinó defensar determinat ideari polític. Aquest és el tema.
un minut per un quart d'onze del matí, avui us he d'anar acomiadant. Us podeu quedar aquí, en aquestes cadires nobles, com vulgueu. És que he d'anar a fer una volta per l'edifici.
Bueno.
En fi, per anar explicant què és el que hi ha, la dimensió històrica i arquitectònica de l'edifici, que estarem una estoneta i de seguida vindran també aquí els execrables. Però vaja, si us ha agradat les cadires i l'autoritarisme a Baños que se'n desprèn, diguem-ne.
Sí.
El Baños s'està tornant autoritari.
S'està mirant el públic com dient... Vaig a expulsar-ne un parell o tres.
Oh!
Està a punt de fer fora algú. No,
letrado, tiene la palabra.
Ara demanarà examen.
Escolta'm, són molts anys d'assemblees i això ja s'ha acabat. Tu, ara ordeno i mando.
Antonio Baños, moltíssimes gràcies.
Adéu.
Ivan Guera, adéu, així? Escolta, una miqueta més de...
Ah, bueno, doncs pues, vagi bé.
L'autoritat exigeix.
Carles, mira, ja hem picat aquí. Carles Fernández, moltes gràcies.
Adéu-siau.
I també el Joan Caral. Doctor, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Fem res, una petita pausa, de seguida anem a fer una mica de passeig per la Universitat de Barcelona, per l'edifici històric, i de seguida tornem cap aquí per fer els exagrables.
I tu per què tries la UB?
Perquè és la primera opció per formar el meu futur.
Perquè defensa i respecta la igualtat de gènere i la diversitat.
Perquè aposta per la gran universitat d'Europa per a un futur sostenible.
Perquè és la primera en els rànquings internacionals de més prestigi.
Som la UB, Universitat de Barcelona.
El nostre Nadal, els galets...
A l'Escudella.
Els pastorets...
Al teatre.
A la Mercet.
Dalt de la cadira. Com alegre campaneta,
Marc, tu ja ets gratet per això.
Potser sí. I per Cap d'Any.
Per Cap d'Any. La grossa, la que sempre, sempre, sempre cau a casa.
31 de desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. Guanya 200.000 euros i molts premis més.
Loteries de Catalunya. És la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar. I només si ets major d'edat.
Vols estalviar a full? Fins al 19 de desembre a Carrefour i Carrefour Conest tens un 25% de descompte en totes les joguines de les marques Lego, Nerf, Monopoly, Jurassic World, Barbie, Nancy, Nenuco i Play-Doh. Descompte per a properes compres. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
La Caixa regala òpera del Liceu, el regal estrella d'aquestes festes. 6 òperes i 3 ballets per escollir. Tosca, Macbeth, Parsifal. Dues entrades premium per només 195 euros. I de regal, una subscripció a la temporada digital Liceu Plus Live. Entra a liceu.cat i compra-la ara.
Els nostres veïns. A la Laura, que diu que ens ve a visitar perquè li agrada que li posin la benzina, però sabem que també ho fa perquè el Toni li explica un acudit nou. Gràcies per regalar-nos un somriure amb cada visita. Descobreix les històries a estacionesdeproximidad.es i troba l'estació més pròxima. Meroil, estacions de proximitat.
RAC 1 torna un dels clàssics del Nadal. RAC 1, Aigües de Barcelona i CaixaBank presenten És Nadal al món. El divendres 23 de desembre, en directe des del Palau de la Música Catalana, amb Jordi Basté, les veus de RAC 1.
Bon Nadal a tothom!
Els Catarres. Mariona Escoda. Orquestra Simfònica del Vallès. I molts més. Divendres 23, a partir de 2:15 del matí, viviu l'És Nadal al món al Palau, escoltant RAC1 o seguint el programa per l'estreaming a RAC1.cat. Per saber com aconseguir les invitacions, escolteu El Món a RAC1, de dilluns a divendres de 6 del matí a 12 del migdia. RAC1, tots som Nadal. Amb la col·laboració de Unión Suiza Joyers, Frit Ràbic, Caldo Aneto, Torrons Vicenç i Previsora General.
Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
9, 14, 15, 20, 47 i els sols, el 8 i el 12.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
RAC1 us està oferint Dia Lliure, amb Xavi Bundó en directe des de l'edifici històric de la Universitat de Barcelona.
3 minuts i arribarem a... Passen ara 3 minuts d'un quart d'onze del matí. Com ara mateix a la Gran Via davant de la plaça Universitat, davant de, en fi, de l'edifici majestuós d'aquesta Universitat de Barcelona, l'edifici històric, un edifici que segur que per moltíssims oients que ara ens escolteu heu passat pel davant milers de vegades, que potser us ha cridat l'atenció per la seva mida, per la seva, en fi, per la seva colossalitat, però que potser no heu entrat a dins o no en sabeu gaires coses. Avui ens hem desplaçat aquí precisament perquè fa 150 anys del primer curs acadèmic que es va fer aquí a la Universitat de Barcelona, el curs 1872-73. Penseu que en aquell moment la ciutat, en fi, no s'assemblava en res, com abans deia l'Antonio Baños, tot això eren camps, literalment, camps de conreu. S'estava construint, començant a construir la ciutat fora muralla, d'alguna manera era l'inici de l'Eixample, no hi havia electricitat, no hi havia cotxes, no sabien què era encara la contaminació, no hi havia telèfon, era una ciutat absolutament diferent, uns 200-250.000 habitants, per tant, res a veure amb la situació actual, i evidentment el món era diferent. Òbviament no hi havia la Sagrada Família, perquè fins i tot Gaudí no s'havia tret el títol encara. No hi havia el Met a Nova York, no hi havia la Torre Eiffel, que va ser molt, molt posterior. Doncs bé, ni fins i tot, anava a dir, no s'havia inventat la ràdio. Doncs bé, en una situació com aquesta avui volíem fixar-nos en alguns dels detalls d'aquest edifici, fent una mica de passejada al costat del rector, el senyor Joan Guàrdia, que ja ens acompanyava abans, però també amb el vicerrector, el doctor Agustí Alcoberro. Què tal, senyor Alcoberro? Molt bon dia.
Molt content d'acompanyar-vos.
És veritat, no? Això, tot això eren camps.
Efectivament, és a dir, hi ha una paraula que no enganya, que és la paraula ronda. Ara tenim unes rondes noves,
sí.
Però les rondes històriques, Ronda de Sant Pau, Ronda de Sant Antoni, Ronda Universitat, Ronda de Sant Pere, això és la muralla. La ciutat havia estat tancada per una muralla fins al 1855 i això era el camí de ronda dins de la muralla, que és on es van fer aquests carrers, no? Per tant, nosaltres som a l'altra banda i la plaça Universitat corresponia aproximadament al que era, diguem-ne, el baluard de Tallers. Per tant, un dels baluards dels triangles defensius d'aquesta muralla.
Això era un baluard, just aquí al davant, aquesta,
efectivament,
aquesta plaça Universitat.
El baluard tenia la funció d'aturar en cas d'atac les bombes que poguessin venir de l'artilleria enemiga.
M'han dit, i no sé si és veritat, que es van utilitzar pedres d'aquell baluard per construir l'edifici.
Nosaltres hem pogut comprovar la mida dels carreus, és a dir, de les pedres, diguem-ne, quadrangulars o rectangulars de l'edifici, i efectivament corresponen a les que hi havia en l'antiga muralla. Per tant, la muralla es comença a enderrocar el 1855, és un procés lent, i més en aquella època, i en part algunes d'aquestes pedres s'acabaran fent servir en l'edifici nou.
Hi ha una qüestió que és clau i que s'ha recuperat, rector, en els últims temps, que és un mirador sobre la ciutat, que és una... Vaja, no sé si és, doctor Alcoberro, l'únic campanar laic de la ciutat de Barcelona, això és així?
Doncs mira, ara m'ho fas pensar, però jo diria que sí, si n'hi ha algun altre ja ens ho diran.
Sí, no?
Però d'entrada, diguem-ne... Sí, perdó.
No, no, Agustí, jo diria que sí, no? Perquè quan es van començar les obres de diguem-ne, restauració de la Torre del Rellotge, i es va posar el campanar en funcionament, sí, tota la pesca, no hi havia cap altre campanar, diguem-ne, com el nostre laic.
Efectivament.
I de fet, ja fa molts anys que quan ens referim al Paranimf, que és allò, allò emblemàtic, sempre parlem de la Catedral Laica de Barcelona, vull dir que anem per el bon camí, diguéssim.
És una mica un edifici catedralici, pràcticament.
I diguem-ne que el que fa és marcar les hores en què calien començar les classes o acabar la classe.
Bé,
i de fet
bé.
Hi ha un rètol, ja en parlarem, en una placa, en la campana original, que diu més o menys això, que professors i estudiants obeïu el seny de la campana.
Està molt bé, perquè de seguida d'aquí una estona hi pujarem, mirarem a veure si podem sentir repicar les campanes en directe, perquè s'ha recuperat aquest espai. Fins fa molt poc ningú podia pujar-hi o no estava obert al públic, i des de fa unes quantes setmanes ja és així, en fi, hi ha una llista per pujar-hi, perquè la veritat és que qui ha pujat, jo encara no ho he fet, miraré a veure si ho puc fer avui, diuen que és una autèntica meravella aquesta vista sobre la ciutat de Barcelona.
Home, avui no t'ho pots perdre. El que heu de tenir en compte, i demano una mica de comprensió als oients, és que per problemes de seguretat només poden pujar grups de 10, i això fa que efectivament la demanda que és tan gran s'hagi d'allargar una mica. Voldria dir també que l'expressió fer campana probablement ve d'aquí, és a dir, són els que quan sonava la campana sortien en comptes d'entrar.
Boníssim, mira com havia pensat alguna vegada de dir fer campana, de què? Doncs clar, sonava la campana i cap a seguir el bar o el que fos, diguem-ne, no? Doctor Alcoberro, ara entrarem a l'interior. Deia que, efectivament, com deia el rector, té un aire catedralici, perquè és que fins i tot el vestíbul, no sé si li han dit que és una mica Harry Potter, tot plegat.
Ja sabia que arribaríem a aquest punt, ja sabia.
Una mica Hogwarts.
Sí, ja sabia que arribaria. Sí, et vull recordar que d'això, a que jo sigui Dumbledore, hi ha un pas, eh?
Bueno, cadascú... Però a veure, Dumbledore és un personatge molt interessant i molt bonomiós, diguem-ne.
No ho discuteixo, però entre un que ens demana l'ocupació de l'edifici i l'altre que recorda què vol dir fer campana, portem un dissabte, més ens faltava aquesta ja. La veritat és que sí, a més ja m'esperava aquesta pregunta. Sí, de fet els estudiants em parlen de Hogwarts perquè l'entrada, l'escalinata, tot plegat, no? Al marge de que després allò, hi ha uns caps de setmana a l'any que es converteix en una seu en el que fem aquestes Harry Potter Coms, no? Aquestes trobades. Però sí, diguéssim que l'arquitecte, i a més està escrit en la lliçó inaugural de l'any 1872, del primer discurs inaugural, hi ha una idea que és molt maca, que és l'arquitecte no va dissenyar l'edifici sense tenir en compte el que era. I per tant, l'edifici traspua universitat, traspua, diguéssim, aquest caràcter de solemnitat, eh? No sé si és l'adjectiu adequat, Agustí, però aquesta és la idea.
Sí, era l'arquitecte, per cert. Anem entrant, eh?
L'arquitecte és Elies Rogent, que és un autor realment de gran importància, mestre de Gaudí i de molts dels autors del modernisme.
Ah, sí? Va ser professor de Gaudí, eh?
Sí, i a més va escriure, va dir, l'acabem de provar i no sabem si és un geni o un boig.
Ah, sí?
Textualment.
O sigui, l'arquitecte de la Universitat de Barcelona és qui li va donar el títol a Gaudí i no sabia si era un geni o un boig, no?
I que va dir-ho públicament, és a dir, ho va reconèixer, no?
O sigui, que Gaudí no va ajudar tampoc, no?, a l'arquitectura de la Universitat de Barcelona.
Ell va arribar a fer un projecte propi de Paranimf.
Què dius, ara?
Sí.
De veritat?
Que no s'assembla amb res al Paranimf actual, eh? O sigui, que...
Ostres, per això...
tot una altra cosa.
Però això s'haurà de plantejar de cara al futur. Si hi ha una altra seu de la Universitat de Barcelona, potser s'ha de seguir els planos de Gaudí per
com
fer un Paranimf.
Com la Sagrada Família, vols dir?
Exacte. Tot i que costarà una mica, no?
Sí.
Bé, ara som al vestíbul, que si puc fer la referència, és veritat que si sentiu una miqueta de fressa, i estan treballant, perquè a la Universitat de Barcelona el cap de setmana hi passen coses, rector.
Sí, hi passen coses. Avui és una mica especial perquè hi ha un esdeveniment, entenc pel que veig, no estrictament acadèmic, però...
Hi ha unes taules muntades per sopar, diguem-ne.
Sí, però sí, efectivament, com dèiem abans, no? Com aquest és un edifici emblemàtic al bell mig de la ciutat, doncs és un lloc que permet fer aquest tipus d'activitats. Aquí els caps de setmana hi ha des de congressos, activitats acadèmiques, trobades, seminaris... I de tant en tant el que estàs veient, no? És a dir, usos complementaris perquè... Tornem a la d'abans, eh? La solemnitat del lloc, doncs allò... Saps aquella cosa tan tòpica i típica del Marco Incomparable?
Sí,
doncs anem aquí.
Però també és veritat que... a veure, és una pregunta que li volia fer, rector, però mantenir aquest edifici ha de ser un mal de cap considerable.
Sí, esclar. No parlàvem,
i un cost.
No parlàvem abans de fragilitat de pressupostos, doncs anem al mateix lloc. Sí, efectivament, aquí. Primer hi ha dos elements. Un, que el doctor Alcoverro ja diguem-ne que és l'expert, jo em faig un pas enrere. Però és trobar com restaurar i mantenir coses fetes fa 150 anys, que en aquests moments pràcticament no hi ha ni artesans que puguin fer-ho. I la segona, qualsevol clau. L'altre dia... Recordes, Agustí, quan estàvem arreglant les portes d'accés de fusta?
Sí, aquestes que veieu aquí davant. Sí,
aquestes
sí.
Que per on els hi havia entrat, no?
Que són enormes i que són, en fi, monumentals.
Doncs això van ser gairebé un mes i mig de treballs, amb una cura especial, que si amb cotonet anaven netejant la fusta i el vidre. És a dir, tot es fa molt més complex, però inevitable.
Són
les portes
de la
originals del 1872.
És que és impressionant, això, de veritat. Sí. I que després de tot el que hagi passat, perquè aquí... mira, si voleu, anem pujant per la... Som al vestíbul, que té aquest aire, per cert, doctor Alcoverro, deia catedralici. Sembla una església, aquest vestíbul.
Deixa'm que ens situem en el moment, no? És a dir, la Universitat de Barcelona, que havia començat a l'edat mitjana, el 1714, diguem-ne, va ser desterrada a Cervera per motius de càstig polític, i al segle XIX, acabat l'absolutisme, l'Ajuntament de Barcelona vol que torni a la ciutat, fa un gran esforç, aconsegueix que vingui definitivament el 1842, però d'entrada pul·lula per diversos convents, perquè l'edifici històric de la universitat s'havia convertit el 1714 en una caserna, era al capdamunt de la Rambla, el que en diem Rambla dels Estudis.
És boníssim, això, eh? 1714?
Sí.
no sé si com a represàlia, un edifici sí. que era universitari passa a ser una caserna militar.
Efectivament.
És que és poesia, diguem-ne, en aquest sentit. Mala poesia.
D'acord.
Però...
El tema és aquest, que, per tant, l'edifici ha desaparegut amb un incendi per mal ús per part de la caserna militar, i, per tant, calia fer una cosa que estigués a l'alçada del projecte que tenia la ciutat, que era la recuperació històrica d'un element clau com era la universitat, que més una ciutat que començava la revolució industrial, que estava en plena transformació, volia convertir en un emblema del que era la modernitat. No? Per tant, dius, això és una catedral? Probablement sí. És a dir, aquí no podien estalviar en els elements clau de tipus estructural i decoratiu. I, de fet, van apostar per l'Eixample perquè els permetia tenir espai, perquè aquí, com hem dit, no hi havia res, i van optar per deixar dues illes de cases senceres de l'Eixample per construir l'establiment universitari.
Anirem pujant per aquestes escales, espero que no es noti que jo personalment no estic especialment en forma, perquè anar pujant...
Fica-m'ho a mi.
Escalinates importants.
El rector sí que està en forma.
Sí, el rector està pujant, escolta, amb un ritme frenètic, ara mateix.
Ell fins i tot va a les curses de l'autònom, ara... imagina't tu.
Estem pujant per una escalinata que és molt noble, que és molt de marbre, que a més a més té catifa vermella, vull dir que no pot ser més impressionant, que per cert ara està decorada al final de tot amb un arbre de Nadal preciós, enorme. Aquesta escalinata també denota aquesta càrrega que estàvem dient des del principi, no? Al final la noblesa aquesta li dona una càrrega, una pàtina fins i tot als estudiants, als professors, als rectors, de sí. que això és una cosa seriosa, una cosa important.
És a dir, el mateix arquitecte hi reflexiona. Diu, ens calen aules, ens calen espais, però ens calen també espais comunitaris que siguin molt potents.
Clar. Rector, per cert, està ple de pintures, i aquesta és una de les característiques que hi ha molta gent que no coneix. La Universitat de Barcelona té moltíssims quadres del Prado, no sé en quina quantitat estem parlant, però són d'altíssim valor, que estan penjats de les parets.
Sí, la veritat és que nosaltres, si no recordo malament, són la segona institució que té fons del Prado, després del Prado, en dipòsit, efectivament. I això que ara estàs veient és una part, n'hi ha 57?
Sí, 56.
56,
sí.
Que estan datats i que, a més, doncs, fa no res, hem presentat el primer volum en el que especialistes de diversos àmbits fan la descripció de cada una de l'obra amb el seu context històric. I, efectivament, de fet, seríem el Prado petitet, no?
Diguem-ne que el secret, per dir-ho així, és que aquest edifici, que el 1872 s'inaugura però està despullat de parets, necessita d'alguna manera omplir-se. L'estat liberal en aquell moment aposta pel tema, i a més, això cal dir-ho, en aquell moment el director del Prado era català.
Amigo! Veus?
Aleshores, els
catalans en posicions de poder sempre prenen decisions, això és així.
I aleshores el rector efectivament aconsegueix que amb quatre enviaments, en molt pocs anys, del 1877 als següents, vagin arribant aquestes peces que bàsicament són les mateixes que tenim avui. I són, per tant, 56 obres que...
Estem parlant d'altíssim valor.
Evidentment, és Prado. És a dir, sí que és cert que, diguem-ne, sempre Prado, lògicament, es queda la peça primera, però aquí van venir peces d'altíssim valor perquè totes ho eren. En alguns casos serien peces, diguem-ne, d'autors menors, però grans, és a dir... I en altres també són peces, potser, de contingut polític que a Madrid no convenia de tenir. Per exemple, aquí tenim, ara en parlarem, si voleu, la vídua d'un dels dirigents de les comunitats de Castilla, de Padilla, i és una obra que, per tant, reflecteix una actitud, podríem dir-ne, antimonàrquica, que havia guanyat un premi a l'Acadèmia Madrid, que, per tant, era de l'Estat, però que potser l'Estat no veia massa clar de posar-lo...
Era incòmode.
Era incòmode a Madrid, sí.
Però a Barcelona no.
Aquí no molestava tant, no quedava, no sortia als diaris.
Seguirem pujant aquestes escales nobles que ens duen directament, perquè de seguida quan passes les escales nobles et plantes ja, et trobes davant per davant amb l'Aula Magna. Una de les coses precioses, i gairebé que la fan fílmica, de fet aquí s'han rodat pel·lícules i sèries, després parlarem del Marlissa Pereauda, que devia trasbalsar tota la comunitat, però... hi ha unes zones de patis exteriors, unes arcades, unes zones precioses. Aquí podem anar-hi, per exemple, si ens anem cap a la dreta, estem al passadís, no sé com s'anomena això, doctor Colcoberro.
Diguem-ne que això és el claustre, en aquest cas,
això és el claustre
de ciències.
Ara sortim a l'exterior i veiem aquestes arcades, com tornem amb aquesta idea d'un claustre que té aire una mica religiós, no? Com de...
Una mica medievalitzant, quasi exacte. Romànic, o entre romànic i renaixement, no ho sé exactament, però en tot cas aquesta voluntat historicista de Lier Rogent, que jo crec que subratlla la idea de retorn a Barcelona d'allò que mai havia hagut de marxar, no? Mm. Per tant, del que hauria sigut, sí, no, entremig no hi hagués hagut el parèntesi absolutista, un parèntesi d'un segle i escaig.
Clar, aquí el pes de la història, com dèiem de nou, perquè si aquí s'inaugura el curs l'any 1872, havien de passar coses molt greus encara. Al principi del segle XX, com ens deia abans el rector, en fi, no només hi ha una guerra civil, hi ha dues guerres mundials, hi ha la victòria del feixisme, hi ha 40 anys de dictadura. En aquest espai, en aquesta Universitat de Barcelona, va haver-hi combat de guerra?
La guerra civil, l'episodi més greu va ser el gran bombardeig que es va produir l'any 38, que va tenir l'epicentre just aquí al costat a la Gran Via, el que és el cinema Coliseum, i, diguem-ne, va afectar duríssimament tot l'edifici. Per exemple, el rellotge de les hores i el sistema de campanes de les hores van caure i es va haver de fer un procés de reconstrucció en els anys 40 realment molt elevat. Penseu que Barcelona va ser la primera ciutat bombardejada per una aviació. La Primera Guerra Mundial no havia estat d'avions bombardejant, en canvi la Segona ho serà massivament, i la Guerra Civil és on n'aprenen.
Una prova.
I Barcelona va ser la ciutat castigada especialment per l'artilleria, perdó, per l'aviació italiana.
Clar, em puc imaginar l'absolut esturament en una guerra d'un bombardeig d'aquestes característiques al damunt d'una ciutat, però després, amb el pas del temps, finalment, que sigui un edifici com és la universitat, que té un aire sagrat de coneixement, qui hagi estat afectat per un bombardeig, no?
A més, clar, la guerra suposa que la majoria d'estudiants que eren homes d'edat militar van ser mobilitzats, per tant, a la pràctica, diguem-ne, l'últim curs acadèmic previ a l'ocupació militar franquista és un curs absolutament excepcional, amb molt poca gent o gent molt jove i, en tot cas estudiants dones, però diguem-ne que la universitat perd absolutament la funció que li correspondria, com passa inevitablement en qualsevol guerra.
En citava el rector abans l'arribada del nazisme també, no? Aquí hi ha alguna fotografia que es veu, no sé si és el Paraninf, que ens hi podem acostar fins al davant, el Paraninf, que és com a la gran sala noble de tot l'edifici, que és una preciositat a tots els nivells, amb esvàstica, amb alguna esvàstica penjada i fins i tot amb un bust del Führer, no?
d'Adolf Hitler. Diguem-ne que nosaltres el que diem la tesi és que, diguem-ne, aquí han passat coses molt grosses i que tot allò que ha passat a Barcelona i a Catalunya ha passat aquí.
Clar.
És a dir, aquí hem tingut, en el moment aquest de la Segona Guerra Mundial, quan el franquisme estava aliat amb els nazis i a més estaven convençuts de la victòria, doncs això es va convertir en una sala on es va fer una fira de llibres alemanys i que la presidia una enorme esvàstica. I aquesta és una de les moltes fotos que hem recuperat, perquè ara preparem de cara al febrer una gran exposició que es podrà veure en el propi edifici, de com cada un dels espais ha estat en diferents moments de la història. I en aquest cas, efectivament, doncs aquí veurem l'esvàstica, però veurem també les Jornades Catalanes de la Dona de l'any 76. Per
posar... Els contrastos, no?
Exactament. Veure com cada època històrica aquí, diguem-ne, l'edifici ha vibrat amb la ciutat i amb el país i n'ha fet història.
Diem que aquestes Jornades de la Dona, l'any 76, d'alguna manera és com una mena de fundació del moviment feminista a Catalunya, d'alguna manera?
Sí, sí, sí. És a dir, és el moment en què, diguem-ne, superat el franquisme, el moviment feminista es retroba, construeix un nou discurs d'acord amb els canvis que hi ha hagut a tota Europa a partir del maig del 68, i per tant aquí és on neixen les grans associacions feministes catalanes.
Rector, impressiona molt el Paraninf. És una obra d'arquitectura impressionant, les pintures, l'estructura mateixa. Ja sé que abans ja li he preguntat, però realment, quan es donen circumstàncies com aquesta de poder entrar en una aula així, la veritat és que és un tresor pel país, no?
Sí, la veritat és que és així com ho descrius, i diguem-ne que la nostra voluntat, com et deia abans, és obrir l'edifici. Obrir-lo a l'edifici perquè tothom ha de poder gaudir de la descoberta i de la meravella que suposa el lloc. I després hi ha un concepte que abans també ha sortit que jo crec que l'hem de recordar, Agustí, que és que aquestes parets tenen memòria. I la memòria sempre és col·lectiva quan l'espai és públic.
És bona aquesta.
Sí, efectivament. Jo crec que una mica, si et mires aquest espai, es torna a veure aquesta voluntat de fer un gran temple de la ciència d'acord amb el que era recuperar una universitat que havíem perdut gairebé 150 anys abans. I de fet totes les imatges fan referència poc o molt a les ciències i a les arts. Per exemple, aquí a la part superior esquerra hi ha el que seria la imatge de les arts i al voltant seu un gran nombre de noms, d'escriptors, de profetes, de poetes, de filòsofs. I a la dreta tenim les ciències i en aquest cas doncs, tota mena de personatges. No? I després tots els episodis que hi ha a les bandes, les grans descripcions, són episodis determinants del coneixement a Catalunya i en el conjunt de l'Estat espanyol. Només per posar un exemple, aquest dibuix del mig són els consellers de Barcelona a Nàpols, rebent del Fons del Magnànim el privilegi de crear un estudi general o universitat de Barcelona.
Acabo també encara amb el pes de la història, perquè estic davant de dos professors de la Universitat de Barcelona, més enllà dels seus càrrecs en la direcció en aquests moments, no?, en el rectorat. També ha de pesar bastant saber qui ha donat classes en aquesta universitat, no? Quan pensem en un Pompeu Fabra, quan pensem en una Montserrat Roig, quan pensem en un Ramon y Cajal, pensar que estaven en aquest mateix edifici donant classe, no?, en els seus alumnes.
Això és el que intentava descriure fa una estona, no? És a dir, la institució té un punt de solemnitat en el lloc, però després té un punt de solemnitat en la... com et diria? En el clima, sí? I és clar, jo que tinc, insisteixo, la gran sort d'estar en el Paranimf moltes vegades presidint actes acadèmics, sempre acabo pensant que la sensació que jo tinc la tenia el rector Bogimpera, la tenia el rector Serraúnter, la tenia el rector Estapé, la tenia el rector Bricall, la tenia el rector Badia, però segurament també la tenia el rector Viernes a les cases fa un grapat de temps, no? I aquesta transmissió d'aquesta espècie de solemnitat acumulada, no sé com dir-li, no? No, imposa tu, imposa.
Ara tornarem cap allà perquè de la solemnitat passarem, allò caurà en picat perquè vindran els execrables. Li agraeixo moltíssim al rector, no només per la invitació, espero que no li sàpiga greu quan acabi la jornada, i evidentment al vicerrector, el senyor Alcoverro, el doctor Alcoverro, per haver-nos fet aquesta visita guiada. Ara de seguida continuem amb el programa des de l'Aula Magna. Moltíssimes gràcies a tots dos.
A tu. Moltes gràcies.
Fem una petita pausa i de seguida serem a l'Aula Magna de nou, que ja han vingut els execrables.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
I tu per què tries la UB?
Perquè és la primera opció per formar el meu futur.
Perquè defensa i respecta la igualtat de gènere i la diversitat.
Perquè aposta per la gran universitat d'Europa per a un futur sostenible.
Perquè és la primera en els rànquings internacionals de més prestigi.
Som la UB, Universitat de Barcelona.
Integració, creixement, formació, futur. Gràcies als programes d'ocupació impulsats per la Generalitat de Catalunya i la Unió Europea, les persones que més ho necessiten tenen l'oportunitat d'accedir al mercat laboral, formar-se o millorar el seu perfil professional. Les dones, els joves, les persones aturades de llarga durada i les que decideixen ser emprenedores veuen com milloren les seves oportunitats i el seu futur. Fons REACT de la Unió Europea. Oportunitats per tothom. Informa-te'n a treball.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
Celebra les teves festes amb vins i caves Terra Terrae. Vins i caves Terra Terrae. Ecològics, vegans i del Penedès. Terra Terrae. Som cooperativa. Som viticultors. Som vinyes i cellers Covides. Ens trobaràs a terraterrae.cat. Recorda, terraterrae.cat.
En estas fiestas soy un ciclón que tengo un extra de ilusión.
Cocinaré para 32 con un extra de ilusión.
Dame un cupón o mejor dame dos que quiero un extra de ilusión.
Per 10 euros, cupó extra de Nadal de l'11 amb 75 premis de 400.000 euros. El 1 de gener, cupó extra de Nadal de l'11. Dona un extra d'il·lusió.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
RAC 1. Sí, ja és Nadal. RAC 1, Aigües de Barcelona i CaixaBank presenten És Nadal al Món. El divendres 23 de desembre, en directe des del Palau de la Música Catalana amb Jordi Basté. Les veus de RAC 1. Cors de Palau Vincles i Arnau Tordera. Pol Calvo. Fred García. El petit príncep. I molts més. Divendres 23, a partir de 2:15 del matí, viviu l'És Nadal al món al Palau, escoltant RAC1 o seguint el programa per l'streaming a RAC1.cat. Per saber com aconseguir les invitacions, escolteu El Món a RAC1, de dilluns a divendres de 6 del matí a 12 del migdia. RAC1, tots som Nadal. Amb la col·laboració de Unió Suïssa Joiers, Caldo Aneto, Torrons Vicenç i Previsora General. RAC1 us està oferint Via Lliure, amb Xavi Bundó en directe des de l'edifici històric de la Universitat de Barcelona.
De veritat, hosti, noi. Un aplaudiment, sisplau, perquè ens sentin des de casa, des de l'aula Magna. Sobretot un aplaudiment per Malcom Otero, que fregant el pal... De veritat, Santi.
De demanar pel, aplaudiment.
És molt gros, eh?
O sigui... Sempre que entro a un recinte universitari, automàticament vaig a la cafeteria.
Al bar, no?
Al bar.
No, no, jo he estat a punt de fer una crida, de dir... bueno, és una crida d'urgència per si algú ha vist un nen anomenat Malcom pel carrer, respon al nom de Malcom i que s'ha perdut un nen. Però, en fi, estàs bé, Santi, o no?
Jo molt bé, no sé ni on està el bar, és el primer cop que entro aquí.
No has entrat mai a l'interior de la Universitat de Barcelona?
No, 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 no.
Què vols dir? Aquest no és una miqueta de...
No, no, no.
Ah, val. No hi ha cap càrrega dintre, eh?
No, no, que va, que va, que
va. El Baños ja has vist que demanava tancar-se cada 2x3.
Home, jo vaig conèixer el Baños ocupant un rectorat.
Imagina't, veus.
Perdoni, el rector. Però no, autònoma.
Diferent. Però el Baños els vol ocupar tots.
Allò sí que era camp.
Sí, sí, i tant. Va, 3:15 del matí han arribat els execrables i això de cop fa brum, i tota la noblesa i tota la càrrega, tota la història, de cop s'ensorra.
Ja, espera't.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi.
Perquè, Santi, això no deixa de ser un lloc seriós, un lloc sèrio.
A què?
Això, un lloc sèrio.
Molt sèrio, això.
Què?
La fusta aquesta que has dit.
Sí. Fusta de veritat, no dic que...
No, és fusta d'arbre, eh?
Anava a dir les cadires, no, però aquestes butaques, aquestes trones en què estem asseguts.
Sí, 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 sí.
Què?
Queda molt bé, també, això, l'arquitecte. Okay. Aquí hi ha la Facultat d'Arquitectura.
Sí. Aquí, ara mateix, crec
perquè
que no hi és.
Pega molt la cabina aquesta, ja, amb el decorat de...
Home, perquè s'ha de modernitzar. S'ha de modernitzar,
és
també.
És preciós, val, sí, és un llet i Navarro, eh?
No, però aquí fan raves per la nit, no?
No, fan raves.
Quina edat DJ que tenen.
Podeu centrar-vos amb el personatge, perquè no sé... Ja tremolo.
Estem veient aquí tots aquests quadres de gent, sí, amb espases i matances.
Que maco.
Sí, sí. Espases i matances? On estàs veient les espases i les matances? Allà sí.
Sí, però la resta sempre... Allà una senyora les tetes.
Escolta, mama, Santi, per favor.
Sí, va. Sí, sí, sí. Les cadires aquestes...
Són còmodes.
Quan entren els xavals joves...
Sí.
Diuen, i la de gamer? On està? No sé.
Bueno. Les cadires de gamer. Estàs demanant que canviïn, no? La modernització, que siguin cadires de gamer, no?
De gamer, amb un casc, aquí, això, sí, sí.
Amb llums LED, sí, per darrere, liles.
Això. A veure, això és un joc seriós, com bé, sí, com bé has dit. Així que començarem per faltar a la màxima gent possible i a tots els col·lectius que puguin...
Jo no sé per què ens ho fem, això.
Sí. Aquí, actualment, sí, Xavi, i des de fa anys, s'educa a gent...
Perdona, és que... Perdona, un segon, eh? La gent no ho sap, perquè la gent potser no s'ho creu. Quan diem que el Malcom només menja...
Ja s'ha menjat, sí,
clar. Bueno, és que no hi ha res per menjar, només hi ha una cosa, que l'ha detectat ell. Hi ha unes monedes de xocolata, aquí ho podem veure, ho esteu veient o no? Sí. Unes monedes d'or, de xocolata, sí, d'aquestes de nen, de Nadal.
No sabia si era de xocolata.
El Malcom, el primer que ha fet és menjar-s'ho. Ja no ha dit res encara i s'ho ha fotut.
Increïble, tio. És que és...
He vingut corrents, necessito energia.
És
veritat.
Això és ganyipat, necessita com a ciclistes.
És una cosa... Bueno,
jo l'he guardat perquè pensava que convalidava amb un crèdit o
alguna cosa. No, no, què et pensaves, que era d'or, de veritat?
No, no, que em donaria...
Ja, que donaria alguna cosa al sortir.
M'aprovarien alguna assignatura.
No, això no és un casino, que puguis anar a canviar el final.
Després m'ho menjo. Aquí ho que anem al tema. Sí. Joc seriós, temple, sí, sí, del coneixement...
Espero que es mantingui
així. Bla, 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 bla. Però des de fa temps... I actualment, fins i tot, aquí s'educa a gent que arriba de la ESO.
De la ESO.
Pff, els que la proven.
Veritat. Hi ha algú de la ESO aquí? Mira, hi ha gent de la ESO allà, eh?
Mira, gràcies.
Poquets, a tu. Però...
Sí, mira.
Els hi podeu anar a parlar després. Quan
sí, vulgueu. D'un en un. Vale. Els que la proven, clar.
Bueno.
Però és que amb el sistema educatiu actual, segurament també els que la suspenen. Per tant, des d'aquí volem fer una crida de suport
aquí
als professors. Fum. Sí, sí, els hauríem de sentir.
Hi ha algun professor per aquí, no? Podeu aplaudir.
Sí, sí. Mira com... Us hauríem de sentificar. Aplaudiu ara perquè ara ho veieu a vosaltres. Per un moment.
Bueno, ja està.
Els hi hem de donar de veritat les vacances que tenen.
Escolta, mama, ja estem amb el tema. Prou,
la gent es creu que tenen, no? Que no fan res, tenen 3 mesos de vacances.
Prou.
I no és veritat.
Prou.
Perquè entre vacances...
Sortirem d'aquí.
Dies de lliure disposició, vagues...
Sortirem en globus.
No fan tres.
Un any van, investigant.
Van bastant més.
Jo no sé per què ens ho fem, això, de convidar-los als puestos.
Clar. Tot això abans, has dit, era camp.
Era tot 20 minuts allà, quedant bé l'edifici, ara veniu aquí, en 3 minuts ja ho heu destrossat tot. Allà. Però sí, tot això era en camp, sí.
No hi havia ni la mallorquina davant.
No. No.
I ni els skaters.
No.
Vale. Anem a allò important, que som líders d'audiència i volem mantenir i que no tinguis un ensurt.
A veure. Bé.
Avui
sí.
Ens vau demanar que féssim algú relacionat amb el professorat, amb l'educació...
Clar, l'educació, amb el coneixement, sí.
Res de tios i conyacs que van de putes. No,
escolta,
gent seriosa. Doncs
saps
avui...
que ha dit el rector? Hi ha hagut un moment que ha dit això, la ràdio potser no s'ha de dir, però portem les punyetes i ha pensat que no, la ràdio no es pot dir.
No, si tenim,
arriben aquests, les punyetes, i fan broma.
La cavalcada de Reis.
Sí? No, home, no.
Bueno, havíem pensat fer un Amuno.
Un Amuno?
Sí.
Oh.
Templo de la intel·ligència,
sí, sí.
I tot això i aquestes coses i el sumo sacerdote de la intel·ligència, però
sí.
No, havíem investigat Rodoreda la setmana passada.
No diguis gaire fort perquè sí que estem a la facultat de saps, de literatura, de llengües i tal, i sé que hi ha una mica de queixa del tema Rodoreda, però bueno, en fi, no cal que el toquem gaire.
Però ens vam trobar, investigant Rodoreda vam trobar, sí, un llibre,
ah,
que aquí sí que saben el que és, que ens va donar una pista. Hi ha un llibre que li estem fent un Lucía Echevarría. ¿Vale? L'estem posellant de collons. Sobre una persona que va marcar l'educació de centenars de milers de persones.
Sí.
Que va crear un imperi educatiu, i no és a l'opus d'ell. Que va revolucionar la manera i la forma d'aprendre dels nens. Nens que no els podia suportar. Ni tan sols el seu. Una gran pedagoga,
sí,
una amiga de dictadors feixistes,
ui,
una mare horrible, ultracatòlica i una persona sempre propera al poder. Avui suspenem d'entrada els trimestrals i a setembre a Maria Tecla Artemisa Montessori,
oh,
més coneguda com Maria Montessori.
Hombre, és el cap de Amos? És que de veritat, o sigui, el nivell de...
La que posava la cunya, no?
Home, clar. Pues aquell és el que es canta, no això? Què és això?
Aviam.
Una rave.
Aquesta és la versió Gaudeamus, versió mandíbula descontrolada.
Però...
Gaudeamus con pastillita.
Estic nerviós amb el tema Montessori. Clar, no era acadèmica universitària, però sí que, clar... És...
Però va passar molt per la unitat. Però
sí.
És que posant aquesta versió...
Sí.
A sobre, ens traiem de sobre la lletra, que jo no sé si està molt bé. Perquè això d'alegrem-nos... Va, vale. Això de...
La criticaràs el Gaudiamo?
Home, i tant. Sí. Això de bellesa incòmoda... Vale, bueno, mira, no és necessari, però s'accepta. Això de viva la universitat i els seus professors... És una mica pilota.
És veritat.
Però no és greu. Però això de visca l'Estat i els que governen ja comença a sonar molt Montessori. Però ja, això de... Viven totes les verges, senzilles i velles, i totes les dones bones i laborioses, això ja sí que em sembla que aquesta lletra s'ha de treure. S'ha de posar sempre, amb els actes universitaris, la versió pastillera.
No, prou. Jo vaig assistir a la inauguració del curs, i com arriba a sonar aquesta versió, se'n va tothom.
Per això, i això de pereant osores, mort els que ho diuen,
sí,
és massa.
Un moment. No us espanteu, eh?
Què?
No està patint una possessió diabòlica. Això era que parla les llengües.
Pereant osores.
Està parlant en llatí.
És llatí, és
llatí. Llatí. Un idioma que abans des de l'ESO us semblarà increïble, eh? Però era necessari per poder estudiar aquí, eh?
Sí, sí. Deixant això de pereant osores, que a mi no cal matar els haters amb que surtin de Twitter, ja en tinc prou. Però anem amb la Maria.
O sigui, clar, era un càntic anti-Twitter, anti-haters.
Anti-haters.
Pereant osores.
Sí. Antidones... molt classista. Però si a tu et mola, pues res.
Bueno, escolta'm.
Però anem a la Maria, que es deia Maria Tecla i tocava molt bé el piano, que això faré.
Sí.
Neix, neix una jove a Itàlia, que té un poc més de 10 anys,
sí.
Fa més de 150 anys. Itàlia tenia 10 anys.
Però, sí. Dic, neix amb 10 anys, quina manera de néixer.
Va ser un part difícil.
I va néixer una família burgesa i catòlica,
sí.
Paramilitar, però la seva relació més forta és en... diríem que gairebé malaltissa, és en la Renilde, que és la seva mare.
A veure, la mare de Maria Montessori, Renilde.
Renilde, sí, et dius, mama Renilde, mira així.
Què?
La veritat és que la nena Maria, la petita Maria, era una crac absoluta.
M'està marejant el gaudeamus aquest, eh? Que ho sàpigues.
Als 14 anys ja estudia enginyeria, després biologia i després entra a la Sapienza, la Universitat de Roma, per estudiar medicina. Com que no existia Instagram... amb tota aquesta intel·ligència, ara seria streamer, però ja es va dedicar a estudiar, no? De fet, és una de les primeres dones licenciades en Medicina a Itàlia. Una fenòmena, realment estudiant. Si hagués, això, nascut més tard, doncs igual podria ser, jo què sé...
Ibaianos.
Ibaianos. Va començar a treballar a hospitals, va guanyar molts premis, va estudiar després antropologia i es va doctorar en filosofia.
Anava col·leccionant títols.
Sí, sí, aquesta provava sempre. No anava al bar.
De moment tot està bé, eh?
Sí. I aleshores comença a treballar amb els nens. Nens que aleshores els hi deien oligofrènics.
Mm-hmm.
No és que tots es diguessin oligofrènics. Oligofrènic...
Però qui li deien oligofrènics?
Els nens.
Era el terme que es feia servir en aquella època que parlen.
Ara no es pot dir.
Discapacitat intel·lectual.
Ah,
vale.
I es va dedicar des d'aleshores als nens. Primer, els que tenien problemes intel·lectuals. I després, ja en general, a tots els nens.
Tots els nens, vale.
Sí, que es va desenvolupar... Un mètode pedagògic...
Bueno, es fa servir molt ara, mètode Montessori.
I a més està molt de moda, amb el que sí. El nen tenia força llibertat i se li treia el caràcter adult a l'educació del nen.
Una mica com ara.
I en un barri deprimit de Roma va crear la Casa dei Bambini.
Que no, no és, és el Palacio del Bebé.
Prou.
Allà els nens, amb una institutriu, aprenien amb el seu mètode. I va ser tot un èxit i va ser el primer dels milers de centres Montessori.
Milers, eh?
Milers. El més curiós és que va començar sent per pobres, però ara moltes de les escoles Montessori, no totes, són caríssimes.
Bueno, però això és un petit detall. Tampoc.
Algunes són d'èlit. Mira, això ho sabem gràcies a Begoña Gómez Urzaiz.
Gràcies, Begoña.
Que t'hem fet un Lucía Echeverría. En Montessori van estudiar Jeff Bezos, Amazon, o Larry Page i Sergey Brin, els de Google. Vull dir, encara que hi ha algun de concertat com el d'Hospitalet, a Espanya aquests col·legis costen al voltant, la mitja són 1.000 euros mensuals, i he mirat el de Nova York. De casualitat, el de Nova York són
ja no t'agafa,
sense,
ja no
sense dinars ni res, ni la ruta, ni tal, 56.000 dòlars.
Eh?
Sí, 56.000 dòlars.
L'any?
L'any.
Ah. Bueno, si és el... bueno, és igual, el mes és igual.
Sense dinar.
Sense dinar.
Aprens, aprens i t'aprimes al mateix preu.
Però en general són col·legis cars. Mussolini.
Però què feu, home?
Quin
Mussolini, home, per favor.
Està molt de moda, Mussolini.
Com que està molt de moda?
Comença a viatjar pel món. Va als Estats Units i s'associa amb Alexander Graham Bell.
Home!
No? Molt malament? Que va, el tio que li va robar el telèfon, sí, la immersió del telèfon, a Meucci.
Sí, és veritat.
Això és una traïció a la pàtria absoluta.
Un clàssic exacte.
Això és com dir que la pizza és argentina. No pot ser.
És veritat.
Ella va començar a obrir centres per tots els Estats Units, però on va créixer molt va ser el seu país. I el 1924, de la mà de Mussolini, que aquest sí que era feixista, no com quan anomenem feixista qualsevol idiota faixa que va per allà, s'estén per tota Itàlia. Però no només creieu que fos una coincidència, no, és que va coincidir, mira, no podia, jo passava per allà, no. El llibre de Cristina Di Stefano, que no té res a veure amb el mític Saeta Rubia, es recullen les paraules de Maria a Benito. Maria li diu a Benito.
Ah.
Benito és Mussolini.
Ah, vale. La Maria Montessori li diu a Benito Mussolini.
Li diu exactament el mateix, o brucida. Em queden encara alguns anys d'energia activa. I només la seva protecció pot aconseguir que les energies que conservo aconsegueixin dur a terme el pla. Que, sens dubte, la providència de Déu ha traçat per ajudar els homes en els nens de tot el món. I l'ha posat, excel·lència, davant vostra perquè tingui el centre irradiant en la seva raça de la qual vostè és el salvador.
Això va dir Montessori, eh?
Montessori, sí. Li agrada molt el poder, perquè quan estava a Estats Units es va fer amic de totes les famílies presidencials, saps? Mm. Amic de, de l'expresident, vull dir, com si et passara amiga de
Chelsea Clinton. Com a José Andrés, però en profe.
Exacte. Però la veritat és que la relació Benito-Maria, s'havia amagat força, sobretot, perquè al centre de Montessori això no quedava bé.
No? Home, no.
Que la teva fundadora era una mica feixista. Però la tesi doctoral de Giuliana Marazzi va obrir el suig a la societat italiana. Allà s'expliquen 10 anys d'idili. Després, el feixista veu que tanta llibertat amb els nens no és bona pels seus interessos.
Clar, és que no encaixa molt.
No, al principi diu, bé, perquè tenim un sistema que és nostre, però després comença a dir, ara com...
Però massa lliures, aquests...
Clar, que tu has d'estimar el dutxa i punt. Aleshores, talla l'aixeta a la Maria.
Ai.
I ella tampoc vol que el règim faci malbé el seu projecte. El mateix fa, vull dir, això va tancar els centres, l'Alemanya hitleriana, que havia establert molts centres al seu país. Vull dir, hi havia molts centres a Alemanya.
Ah, sí?
Sí. Tot això... Sí,
més centres Montessori en l'Alemanya nazi, eh?
Alemanya, perquè Hitler va dir, si ho fa el meu cosí Benito...
Ah, quan quedava amb Benito ja, doncs...
Clar. Ja. Una cosa que està
que
molt bé...
És que coneix una tia? És de puta mare.
Vale. Sí, tot i això de la tensió creixent entre Benito i Maria, en aquell moment de tensió, ella encara li escriu cartes i l'adula dient que vostè és el gran patriota de la pàtria italiana, etcètera. Vull dir, que ella encara que estan distanciats, però encara manté una correspondència una mica amistosa. I tinguem en compte que l'òpera Montessori, que és el centre, és la nave nodriza de Montessori, que controla tot l'imperi...